Aquí comença Amb gel i llimona. Un podcast de Ferran Dalmau, Lara Garcia i Bernat Pareja.
Segur que fa dies que els comerços de roba de la vostra ciutat hi veieu cues. Quan algú surt carregat de bosses, pot entrar-hi el següent comprador. Les rebaixes i segones rebaixes permeten comprar peces de roba a preus molt assequibles i poder renovar l'armari amb només una cinquantena d'euros. Darrere de jaquetes a 12 euros, sabates a 20, pantalons a 9 o de samarretes a 3, hi ha un llarg procés de disseny, confecció, transport i venda. I com pot ser que es pagui el sou de tanta gent amb uns preus tan barats? Ens endinsem dins el món de la moda per tal de descobrir-ho. Avui ens movem 938 quilòmetres.
El passat 8 de febrer van morir electrocutades 28 persones que treballaven en un taller de confecció clandestí a Tànger, al nord del Marroc. El taller estava situat al soterrani d'una casa residencial i hi treballaven 40 persones, la majoria dones. La sala es va inundar per culpa de la pluja, que en alguns carrers arribava fins les finestres dels cotxes. Una canonada va entrar al soterrani i la bomba d'aigua va causar un curtcircuit letal per a més de la meitat de les treballadores.
Aquest tipus d'indústria és considerada al Marroc com a sector informal, que és en realitat un eufemisme d'activitat il·legal. Aquest sector informal representa un 54% de tota la producció de peces de cuir i tèxtil. Grans empreses s'aprofiten d'aquesta situació per abaratir costos a la producció. La producció il·legal està a l'alça en temps de pandèmia. Això es deu a les mesures de la Covid-19, que dificulten la producció dels tallers legals del Marroc, ja que han de mantenir distàncies. S'encareix el cost de producció i, per tant, el preu de la peça.
Aquest mateix dissabte, el portal Ecopress, un mitjà econòmic de Tànger, anunciava que dins del taller clandestí s'hi havien trobat etiquetes de Pull&Bear i Bershka, les dues propietat del gegant espanyol Inditex. Aquesta vinculació havia estat un rumor per xarxes socials i s'havia fet al·lusió indirecta en un article del País, tot i que posteriorment es va retirar aquesta informació. Ara sembla que, presumptament, és certa. Ho anunciava aquest mitjà citant fonts pròximes a la investigació policial, tot i que aquesta estigui sota secret de sumari.
L'empresa propietària de Zara, Stradivarius, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Lefties, Massimo Dutti i Uterqüe té el Marroc com un dels llocs on més producció hi fa. De fet, un estudi del 2012 de CETEM, una ONG que lluita per acabar amb les desigualtats a l'Àfrica, explica que a Tànger es vulneren els drets laborals cada dia. La situació de llavors s'exposava en l'informe La moda espanyola a Tànger, treball i supervivents de les obreres de la confecció.
Aquesta investigació posava el focus a Inditex, que revelava que el 40% de les dones que treballen per aquesta empresa no cobra com per cobrir les necessitats bàsiques. De fet, es parlava de treballadores que cobraven un total de 178 euros al mes per 65 hores a la setmana. Aquesta situació es repetia per les manufactureres que treballaven pel Corte Inglés, Mango o moltes altres firmes europees. Pel que fa a les condicions de treball, s'explicava que les hores extres són obligatòries, allargant la jornada fins a les 12 hores diàries. Hi ha menors que treballen el mateix, sense contracte i cobrant 36 cèntims l'hora. Aquest, de fet, és un dels altres grans problemes del sistema de la moda actual.
Sovint, els tallers clandestins de la indústria de la moda són el niu d'un altre delicte, el treball infantil. Les empreses tèxtils espanyoles Inditex, Corte Fiel i El Corte Inglés en són al punt de mira des que el 2016 van ser acusades d'emplear nenes i adolescents a Índia i Bangladesh per fer els seus productes. Ho va fer l'informe Flood Fabrics, que recollia les irregularitats de nombroses empreses de la indústria del fast fashion. Què és el fast fashion, Bernat?
Doncs mira, Ferran, el fast fashion és el mal nom amb el que es coneix la indústria de la moda de producció ràpida i barata. Vaja, la que tenim actualment, el fet de poder anar a una botiga i comprar roba a preus molt barats, ja que es fan en gran massa i a llocs on els sous no acostumen a ser gaire bons i això permet abaratir al màxim els costos.
Doncs bé, la indústria del fast fashion és una de les que engloba més treball infantil, una pràctica que viola tres drets humans. En primer lloc, el dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la persona, en aquest cas del nen.
En segon lloc, el dret a l'educació. És evident que si un nen està a la fàbrica no pot anar a l'escola.
I finalment, el dret a no estar sotmès a l'esclavitud ni a la servitud. Sí, esclavitud. I és que el mateix informe de Flood Fabrics explica com les condicions humanes en les que treballa el personal de molts d'aquests tallers són molt properes a l'esclavitud. El lloc on això passa més es diu Tamil Nadu, un dels estats de la Unió Índia. I l'Organització Internacional del Treball estima que el 60% dels empleats dels tallers clandestins de la zona són menors de 15 anys.
Una de les tècniques de treball infantil és el sumangali. L'empresa paga un salari molt reduït a la nena que emplea i es compromet a pagar els costos del seu casament, fet que, d'altra banda, pressuposa que el destí d'aquella nena és casar-se. Més enllà del salari, sovint els descansos són gairebé inexistents. Les pauses per a menjar no són obligatòries, sinó que depenen de l'empresa, que pot donar-les o no. I hi ha moltes altres irregularitats que es donen dia sí i dia també en aquestes indústries.
El periodista Moja Jereu va seguir a eldiario.es molt més a fons la situació de les empreses espanyoles mencionades i la seva implicació amb el treball infantil. Feu-hi una ullada si us interessa més el tema. Per sort, han sortit alguns moviments per intentar frenar el treball infantil en la indústria tèxtil. És el cas de la ONG de Nova Zelanda Child Labour Free, que proposa la iniciativa de realitzar autories a les empreses del sector i així premiar aquelles que no empleen a menors d'edat amb l'etiqueta Child Labour Free, que en català significa lliure de treball infantil.
L'ús mitjà que es dona a una peça de roba és de només 7 vegades. Pot semblar una bogeria, però és el resultat de poder comprar uns pantalons pel preu de 4 cafès. Això crea una roda de producció insostenible a molts nivells. Aquest sistema és nefast pel planeta, ja que es consumeix una gran quantitat de recursos. A tall d'exemple, es poden arribar a utilitzar 3.000 litres d'aigua per fer uns sols pantalons. Els residus, que generen molts cops, són abocats al mar per estalviar-se els costos del reciclatge. A més, la qualitat no és massa bona, per tant, de nou, s'alimenta la roda de sobreproducció. Davant d'aquest sistema neix la slow fashion, que fomenta l'ecologia i el comerç just. Oi, Lara?
Sí, al cap i a la fi, la moda sostenible és aquella roba que es fabrica sense comprometre el medi ambient ni els recursos de les generacions futures, i que té també com a principi fonamental el respecte pel medi ambient i pel treball de totes les persones que intervenen en el procés. És a dir, que aquesta moda sostenible no vulnera en cap cas els drets dels infants ni dels treballadors, a diferència doncs, del que hem vist anteriorment amb la fast fashion.
La moda sostenible és una nova forma d'entendre la indústria tèxtil i de fer-la compatible amb el medi ambient i els valors ètics. A grans trets, podem dir que es tracta d'una forma de consum responsable que va lligada al concepte de comerç just. El comerç just pretén generar un consum moderat, ben retribuït i de qualitat. Deixant enrere el caràcter efímer de la fast fashion, aquesta moda sostenible no és una tendència d'un parell de temporades, sinó que té una clara intenció de que les seves peces perdurin. D'aquesta manera es frena l'impacte de la indústria de la moda al medi ambient i a la societat, una indústria que es situa entre les més contaminants del món i de les que tenen les condicions laborals més abusives.
Completament, ja que sovint és difícil deixar de consumir moda ràpida, ja que la tenim al nostre abast molt fàcilment i a curt termini és més barata. Però s'ha de tenir en compte que les peces que adquirim tenen com a molt una vida de dues temporades i, a la llarga, ens surt més a compte gastar una quantitat més gran en una peça que ens durarà molt més. Hem fet una recerca de marques de moda sostenible o slow fashion a Catalunya i Espanya i ens agradaria recomanar-vos les que ens han agradat més, ja sigui pels productes, perquè són assequibles o perquè són fàcils d'anar-hi a comprar.
En primer lloc tenim a Utopi, una marca de Barcelona que amb cada col·lecció de samarretes recolza una causa diferent, com ara l'Alzheimer, la sobrepesca i els nadons prematurs.
Un altre seria Bonito, també de Barcelona, i té com a objectiu buidar les samarretes de logos i omplir-les de valors. S'inspiren en el Mediterrani per crear els seus dissenys.
Una altra marca és SKFK, nascuda al País Basc, i que és una de les pioneres de moda sostenible a Espanya. Utilitzen fibres de molt baix impacte mediambiental i, a més, recullen peces de roba utilitzades per donar-los una segona vida. Ens encanten els seus dissenys, colors i patrons. La seva roba s'inspira en l'artesania i les flors, i té un estil únic.
Aquestes són només 3, però n'hi ha moltes més. De fet, si us interessa aquest tipus de moda, us deixarem més noms de botigues de moda sostenibles a les nostres xarxes socials durant aquesta setmana.
El problema de la indústria tèxtil clandestina, sobretot de la fast fashion, només canviarà quan ho faci el conjunt de la societat. Una indústria que no respecta els drets humans i té a treballadors en condicions precàries ha de ser abolida i s'ha de constituir d'una manera justa. Abaratir els costos no pot ser mai a costa de vides humanes. Aquesta setmana van ser 28 persones, que malauradament no seran les últimes. Fins aquí el segon episodi d'aquesta segona temporada. Marxem abans que es desfaci el gel. Ens veiem la setmana que ve.